Els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull a Palma.
Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11:05, ens estem aquesta ja tercera i darrera hora de programa. Com sempre fem, parlem d'aquesta notícia que ens ha cridat tant l'atenció i que sempre recuperam després d'escoltar-la per primera vegada a les 9. Torna'm a incidir en ella. Tothom parla de Jonàs I, l'autoproclamat rei de Suïssa.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Un home s'ha autoproclamat rei. No la diré bé avui, cap pic, aquesta paraula. Autoproclamat rei al vell mig del segle XXI i és un dels països més estables d'Europa. A Suïssa no és una ficció. El nom, Jonas Lauwiner, i ha construït el seu particular regne aprofitant un buit legal al seu país, a Suïssa.
I doncs sí, tot comença l'any 2019, quan aquest tècnic suís, aleshores amb només 24 anys, organitza la seva pròpia coronació a una església amb capa i corona incloses, com podeu veure en aquestes imatges. El que semblava una excentricitat sense recorregut ha acabat convertint-se en un cas que, fins i tot, preocupa les autoritats, perquè ha aconseguit fins a 148 parcel·les, més de 117.000 metres quadrats, sense pagar-les. I mos demanam com pot ser? I tot gràcies a un article del Codi Civil suís que permet reclamar terrenys sense propietat registrada.
El seu imperi inclou fins i tot trams de carretera i això li dona una certa capacitat de control. En alguns casos cobra fins i tot els veïns per utilitzar aquestes vies o per drets de pas i construcció, com si fos talment l'edat mitjana. Ell defensa que tot és legal i, en part, simbòlic, diu aquest nou rei. Però el fenomen ja encès les alarmes i algun cantó suïssos estudien canviar la llei per evitar que altres persones imitin aquesta estratègia. Mentrestant, el que va començar com una broma s'ha convertit en una micronació de facto i un debat obert sobre els límits i les esquerdes del sistema legal de Suïssa. I clar, vos demanava a primera hora si vos faria ganes tenir el vostre propi regne. Ja ho dic que no.
Jo m'he pensat millor, jo t'he dit que no, que jo, reina de Cameva, de la República Independent de Cameva, però per què no? Perquè si tu m'has donat idees de coses que fer per ser sent rei, jo
he pensat...
No tinc cap idea encara, però sí que m'ho prendria d'una altra manera. Faria una mica com aquell Jonàs, que se prensallei una mica a la seva manera, o l'interpreta a la seva manera. Per ventura no me quedaria propietats, perquè no seria tan viva com ell, perquè, clar, aquest lot pur no és, perquè en els punts aquí fan rellotges i ell se queda
gairebé
propietats.
Gairebé 120.000 metres quadrats. Escolta. En la tonteria s'ha anat fent seus, perquè, clar, com que sabó que hi ha com una escletxa legal que diu que si no estan reclamats aquests terrenys, els pot reclamar tu, doncs, 100.000 metres.
Podem tornar a recuperar les imatges que descrivim pels oients d'aquest bon home, que s'ha autoproclamat rei a Suïssa, i veiem com hi ha una cerimònia com a tal, un poc casolana, perquè és un espai com a reduït, no? Però ell vol reproduir una cerimònia clàssica d'autoproclamació de rei. A mi me fa molta por...
És com un set de pel·lícula d'aquestes...
Antiga, dels 80.
No, d'aquestes de cap de setmana de migdia.
Sí,
de pressupost minso.
Però mira quina cara... perquè és que, de veres, ara m'agradaria que... No, És una mescla entre que sembla pomot, però alerta en tot el que hi ha darrere,
també
perquè
és
una mirada maquiavèlica.
La cerimònia, ja havia dit abans, una mica estantissa, per ventura podria cridar o podria haver telefonat en els Pets, que cantaven aquesta cançó de Jo vull ser rei, precisament per donar-li una mica de modernor en aquesta cerimònia, que m'assembla a mi com d'en Xisco, una mica
Joana,
de pel·lícula,
Xisco,
de poc pressupost.
Veig les imatges i només me venen més preguntes al cap. Qui és tota aquesta gent que l'acompanya? Per què li donen suport?
Jo crec que és atrezzo.
Per què té amics?
Contractat.
Atrezzo i pagat.
Actors i actrius.
I pagat.
Actrius cap ni una, tots són homes.
Qui va educar en aquest home i de quina manera?
Volta
perquè
Reis
tingués aquesta autoestima.
Tot vos fa molta gràcia, però així va començar a Mònaco. Els Grimaldi eren pirates, se varen fer amb aquella penya, se la varen fer seva, i ara han criat també fills i de tots, però varen crear un principat que és una de les grans, podríem dir, un dels grans racons de la llibertat econòmica i un dels paradisos fiscals més visitats del món. No descartem que aquest Jonas I pugui aconseguir una fita com la dels Grimaldi.
En Xisco donava idees, de que si fos rei, hauria que hi hagués...
Paradetes de dònuts a tot el meu,
dolces,
a tot el meu regne.
Tot i que també ha dit que no vol promoure ni l'obesitat ni
no,
menjar basura.
No, te tocaria un dònuts cada dia.
Un dònuts cada dia.
Jo també m'he reformulat. No pot ser que tot el dia siguem menjant-los. Però jo vull que sigui una cosa com Andorra. El meu regnat, jo vull que siguin dos carrers. És a dir, a mi donen dos carrers per poder,
ja
poder controlar-los. Clar que sí. És que tenir un país de mides
molta
estratosfèriques... Mira, Rússia.
Moltíssima responsabilitat. Exactament. I doncs, en tot cas, veurem com evoluciona el cas d'en Jonas
I. N'estarem pendents.
A mi no m'està agradant. Jo crec que això no acabarà bé. No acabarà bé perquè acabaran els plets, acabarà tenint problemes, recordant que s'ha apropiat ja de 148 terrenys, perquè a Suïssa la llei diu que si no és de ningú te pots com a autoproclamar, mira tu quin negoci. En tot cas, jo crec que no acabarà bé aquesta qüestió. Però tenim altres que segur que són molt més positives i optimistes. Mireu, avui volen conèixer una radiografia molt clara de com són i què pensen els estudiants de les Illes Balears. S'han presentat els resultats del primer baròmetre del Consell Social de la Universitat. Van fer referència ja fa uns dies i una enquesta en concret en 50 preguntes que ha respost un 15% de l'alumnat. Les conclusions reveladores, més de la meitat, voldria ser funcionari i a l'hora de triar feina prioritzen un bon sou, bon ambient i horaris flexibles.
I qui no?
I qui no
vol tenir un bon
Joana?
Sou, un I bon tant. Ambient de feina i uns horaris flexibles. Però bé, també destaca una realitat lingüística curiosa, i és que fan més ús del castellà en l'àmbit privat, però reclamen més classes de català. Pel que fa al seu dia a dia, la majoria viu amb els pares, amb les seves mares, a les llars familiars, es desplaça en cotxe o en metro, i estan preocupats sobretot pel cost de vida i l'accés a l'habitatge.
A més, 8 de cada 10 estudiants utilitzen la intel·ligència artificial per resoldre dubtes, mentre que fan poc ús de les instal·lacions esportives i dels laboratoris del campus. WhatsApp i Instagram són les xarxes més utilitzades, tenen gran interès per la música i els idiomes, i l'experiència es considera clau per trobar una bona feina.
Una radiografia que volem descloure i analitzar amb Gonzalo Adán, director de Sociomètrica de l'Institut Balear d'Estudis Socials, l'IBES. Gonzalo, com va? Benvingut.
Hola.
Moltíssimes
gràcies
per venir.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Quina és la dada que més vos ha sorprès d'aquest primer baròmetre? Perquè nosaltres ja tenim algunes que ens criden l'atenció,
sí, bueno,
però vos demanem l'opinió vostra.
Sí, veo que habéis hecho muy buena descripción de lo más importante. Voy a subrayar tres de lo que además coincide con lo que habéis dicho. En primer lugar, pero que no es primero. Son tres que no tienen mucho que ver entre sí, pero las tres son importantes. El altísimo uso de la inteligencia artificial, y os pediré dos minutos para hablar sobre eso porque es un tema que es muy importante. En segundo lugar, que la mitad quieren ser funcionarios. Esto debe analizarse muy bien. Y en tercer lugar, algo que sabemos, pero que no deja de sorprender, que es la enorme preocupación económica que lleva aparejada pues que un 66% vivan con sus padres o que un 67% hayan elegido la universidad para no tener gastos de desplazamiento, por encima de otros aspectos como puede ser la elección vocacional o la elección de la carrera que querían. Entonces son tres aspectos que no es que llamen la atención, sencillamente tienen que ser objeto de atención y de análisis.
Deu que volíeu parlar d'aquest impacte de l'intel·ligència artificial. El 80% de l'alumnat l'utilitza. És un fet que s'ha d'assumir? O penseu que s'hi hauria de fer feina per no caure en el parany de fer-la servir sense criteri?
Bueno, yo doy clase en la universidad, yo doy psicología. Y hace dos años, cuando apareció la inteligencia artificial, quizá porque ya tengo una edad, son casi 25 años de docencia, yo enseguida me di cuenta de que esto había venido para quedarse. Es decir, no podemos... hubo muchos profesores que se resistieron a la entrada de la inteligencia artificial diciendo que era pues algo así como una especie de atajo intelectual pues para estudiar, para preparar exámenes, para los apuntes y demás. Yo intuí que no, esto había llegado para quedarse y que había que subirse encima de la ola y cogerla a nuestro favor. Y es que los pocos meses que han pasado nos han dado la razón. Es decir, no podemos frenar la inteligencia artificial. Está en todos los ámbitos. Las propias empresas que gestionan la inteligencia artificial, igual que las redes sociales, ya la están fabricando de tal manera que una vez la tocas, ya no puedes escaparte de ella. Vivimos dentro sin darnos cuenta. Los correos electrónicos que enviamos prácticamente a cualquier... a Amazon, por ejemplo, no lo contesta Amazon. Ya lo contesta la inteligencia artificial. No podemos separarnos de ahí. Por lo tanto, es un reto, no es una amenaza, es un reto, y es un reto que bien empleado puede dar muchísimos frutos a la docencia, pero tenemos que estar muy preparados para saber exactamente cuáles son sus fortalezas. Y una vez las sepamos, va a cambiar la metodología docente, va a cambiar el rendimiento académico, van a cambiar muchísimas cosas, pero creo que a mejor.
Clar, parleu d'aquest repte que suposa la intel·ligència artificial com a professor de la universitat, com se controla aquests alumnes que ja tots diuen que el 80% la fa servir no agafin aquesta drecera que indicàvem a l'hora de fer treballs, o a partir d'ara s'han de dissenyar treballs que la intel·ligència artificial mos faci la feina bruta de recerca, però que la feina de l'alumne de processar sigui allò que s'apuntui o se valori.
Claro, muy bien planteado. Tú reflejas un poco el dilema en el que están ahora mismo la mayoría de los profesores. Por un lado, no queremos que se utilice, porque parece, insisto, un atajo, pero por otro lado, hemos de incentivarlo. Yo te puedo decir lo que yo hago en clase. Yo fomento el uso de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo, en vez de decir hacer un trabajo y evitar que lo hagan por inteligencia artificial, quiero que utilicen varios modelos de inteligencia, que los comparen entre sí y que luego salgan a exponer al resto de los alumnos cuáles han sido sus principales hallazgos. No estoy seguro que sea el 100% de acierto. Lo que sí que tengo claro es que hemos de avanzar conjuntos los profesores y los alumnos para intentar que esta nueva tecnología vaya a nuestro favor y no sea una permanente resistencia.
Una eina, Gonzalo, complementària. En tot cas, ni demonitzar-la, aprofitar tot lo bo que té, que és moltíssim, i que pugui suposar un complement,
claro,
no?
Claro, es que nosotros veníamos observando los últimos años que los alumnos no leen. Esto es una realidad que nos fastidia mucho reconocerla.
Pero no llegeixen perquè li diuen a la IA que li faci un resum dels llibres.
Claro,
no, és per això, no?
Claro, yo pertenezco a una generación de estudiantes. Cuando yo estudiaba en la universidad, estudié en la UIB y en otras, pero en la UIB, a lo mejor en mi carrera me obligaban a estudiar o a leer, no sé, 10, 15 libros. Pero yo venía de una generación que leer libros, fuera de los de libros de texto, era lo normal. Igual había 15, 20, 30, 40, 50 libros clásicos. Mi generación, 10, 12, pero es que los alumnos que hay ahora mismo posiblemente hayan leído uno, dos o ninguno. Por lo tanto, si además la inteligencia artificial ya resume los libros y te puede dar conclusiones, etcétera, no puedes pelear con eso. Es que ya no ven ni películas. Es que a veces digo, bueno, si no queréis leer libros, mirad esta película. Película, ¿cuánto dura? Una hora y media. Una hora y media, no, hombre, no. Tiene que ser una serie de 20 minutos, ¿no? Todo tiene que ser breve. No podemos luchar contra esa evolución de la forma de estudiar y la forma de consumir cultura. Lo que sí que podemos es aprovecharla en nuestro provecho.
Immediatesa, ¿no? Que és allò que cerquen les noves generacions al cap i a la fi. En qualsevol cas, també dèiem, no?, que els estudiants, la meitat, vol ser funcionari. Com interpreteu això, que més de la meitat dels estudiants vulguin tirar per aquesta branca o per aquesta part que d'alguna manera allò que ofereix és estabilitat, és tranquil·litat. No sé com ho interpretava, com ho llegiu.
Bueno, hay una interpretación blanda y una dura, ¿no? La blanda es que, bueno, que está justificado porque hay una enorme preocupación económica, la mitad de los estudiantes trabajan mientras estudian. Esto hace unos años era impensable porque era como incompatible, ¿no? Dice, bueno, si te dedicas a estudiar una carrera exige tanto esfuerzo, tanta motivación, tanto tiempo, tanta dedicación, no puede estar trabajando a la vez. De ahí se ha pasado a un 30%, pues estudian y trabajan, es que ahora mismo es la mitad. La interpretación blanda es que la enorme preocupación económica, porque esa gente que trabaja tiene unos sueldos muy, muy pobres, hace que la mayoría quieran ser funcionarios porque es una manera, a su edad y su manera de ver un poco a la sociedad, que no olvidemos que es una visión desde los 18, 20, 22 años, no es la que tenemos nosotros, es una visión idealizada. Entonces el funcionario tiene un trabajo estable y aunque no es un sueldo muy, muy alto, asegura una continuidad.
Un buen horario.
Efectivamente, esa es la visión blanda. Para mí la buena es la dura, es preocupante. Y voy a decir por qué. Porque lo que va a continuación de las expectativas o de los intereses es ser empresario. Debería ser al revés. Es decir, lo que mueve la economía de un país, lo que mueve la prosperidad de un país, lo que mueve el desarrollo de un país en todos sus ámbitos, cultural, de calidad de vida, familiar, social y demás, es la empresa. Me da igual que sea gran empresa, pequeña empresa, autónomo, pero al final es la productividad económica. El funcionario produce administración, pero no produce riqueza. Entonces deberían ser unos porcentajes cambiados. Por lo tanto, tiene que analizarse muy bien por qué motivo es esto. O mejor dicho, no por qué motivo quieren ser funcionarios, sino por qué motivo no quieren ser empresarios, que es lo mismo que decir emprendedores. Uh-huh.
Que també, analitzant més dades d'aquest estudi que ha fet la universitat, en parlàvem amb en Gonzalo Adán, director de Sociomètrica, el fet que facin servir més el castellà però demanin més classes en català, com ho han de llegir? Què ens indica?
Casi todos los medios de comunicación habéis recogido esto mirando los decimales, ¿vale? Y yo voy a daros otra visión un poco diferente. Mirando los decimales, es verdad que hay decimales, entendámonos, los puntos, ¿no? El 51% decimos que es una mayoría. Hombre, es una mayoría porque pasa un punto del 50. Pero yo diría que tanto el uso particular de la lengua es casi 50-50. Y lo que se pide es casi 50-50. Por lo tanto, para mí el mensaje no va tanto al decimal, sino que hay un deseo de que haya bilingüismo. Es decir, hay un deseo de poder utilizar en libertad las dos lenguas, tanto en el ámbito privado, como en el ámbito público, como en el ámbito docente, como en el ámbito universitario. Más allá de si nos vamos un punto del 50, nos quedamos tres puntos por debajo del 50%. Esa es mi conclusión. Bilingüismo.
S'han fet altres enquestes, Gonzalo, al llarg del temps, no? A la universitat, durant els anys, per saber menys què pensen, què senten els alumnes, quines necessitats tenen. El context ha canviat moltíssim.
El context va a una velocitat enorme. Enorme. Hay una cosa que la encuesta también puede sorprender para bien, uh-huh. Y es que los jóvenes valoran mucho la calidad de vida. Y yo creo que eso es bueno. A lo mejor para una generación de gente muy mayor, pues puede parecer una frivolidad, ¿no? El estudiante tiene que dedicarse a estudiar, el estudiante tiene que dedicarse a labrarse un futuro y ese futuro tiene que ser principalmente económico, ¿no? Ese modelo es el que he recibido yo de educación y lo he recibido y era mucho más potente todavía antes. El concepto calidad de vida en un estudiante es un concepto incompatible. Pues ahora mismo no, y entendemos por calidad de vida no el ocio solamente. Ojo, el ocio vamos a llamar de discoteca, no. Estamos hablando de calidad de vida de salud mental. Estamos hablando de calidad de vida de salud social, convivencia. Estamos hablando de calidad de vida deporte, que es salud física. Yo aplaudo las tres cosas y aplaudo que mis alumnos le den, no digo tanta, podemos discutir el porcentaje, pero que den muchísima más importancia a lo que dio mi generación a esas tres cosas, porque la salud mental va a ser, ya es, uno de los retos fundamentales de nuestros jóvenes. Hace años No existía ese concepto. Un chico de 20, 22, 24 años no tenía depresión, no tenía ansiedad, no tenía problemas emocionales, no tenía problemas interpersonales más allá de las peleas típicas. Y hoy en día el índice de suicidios, ya os hablo como psicólogo, el índice de suicidios de 18, 17, 16... Estoy diciendo, sé de lo que hablo, hasta los 24 o 25 ha subido exponencialmente. Se habla bastante, pero se habla poco o menos de lo que debería hablarse. Eso tiene una etiología, coincide con pandemia, pero es mucho más complicado que decir que todo empezó en la pandemia, ¿no?
Sí, porque tot ho atribuïmo, li donen su culpa a la pandèmia, i
claro,
això porque, no és tan així, ¿no?
Cronológicamente que... coincide, pero no, o sea, es mucho más complejo. Y nosotros a los psicólogos nos gusta un poco dar una explicación, creo que no tenemos tiempo, pero bueno, otro día encantado de poder hablar de todo esto, ¿no? Y es que el suicidio para nuestra generación y las generaciones anteriores no era una opción de nada. El suicidio, incluso desde el punto de vista religioso, era un pecado. Tú no te podías suicidar porque la vida no era tuya. Ese concepto se ha abandonado ahora mismo y... cuando hablas con los jóvenes, y sobre todo con los que están mal, y te dicen las alternativas que hay ante un problema grave, bullying, por ejemplo, una depresión grande, una separación o una desestructuración familiar grande, con problemas económicos, de desahucios y demás, te dicen que hay varias opciones. Tienes como opción irte al psicólogo, tienes una opción de estar con los amigos, tienes una opción que es consumir drogas, tienes una opción que es suicidarte. Y entonces te lo ponen como en el mismo nivel. Es decir, suicidarse pasa a ser una opción. Esto es un problema enorme social. Y, volviendo a vuestra pregunta inicial, a mí me parece muy bien que entre los alumnos, entre las motivaciones principales, esté la salud mental.
Home, això és de les lectures més positives que podem extreure d'aquest baròmetre, no? Que estiguin preocupats per avançar, per tenir un estat anímic òptim, positiu. Jo crec que això és de les lectures més positives,
claro,
perquè anys enrere ni se plantejava això, Gonzalo.
Y el tiempo que dedican al medio ambiente, por ejemplo. Yo tengo alumnos y hablo con ellos sobre cosas que no necesariamente son docentes, ¿no? Pero hay muchos de ellos que cuando van a la playa dedican 10, 15, 20 minutos a recoger las colillas que hay en la arena
social.
O a quitar los plásticos que están en el agua. Claro. Insisto, o sea, estoy comparándome con mi generación, pero es que hay que hacerlo para poner en valor algunas de las cosas que salen. Esto en mi generación es impensable. Es decir, si hay una colilla en el suelo, tú tirabas otra. Acordaros, sois más jóvenes que yo, pero acordaros de que una de las campañas de los años 70 era que no tiraras colillas por la ventana del coche porque se generaban incendios, de las campañas antiincendios, porque la gente tiraba la colilla por la ventana del coche. Hoy en día es impensable. Pues los jóvenes están muy solidarizados con este tipo de valores y me parece muy bien que los pongan al mismo nivel que puede ser su motivación académica, docente o universitaria.
S'ha d'escoltar més dels joves. Jo crec que se tenen conceptes preestablerts que no són així, per això aquests baròmetres ens indiquen i ens donen pistes de què és el que senten, com viuen, què els preocupa, què són els resultats, part dels resultats d'aquest baròmetre que ha realitzat la Universitat de les Illes Balears, i han tingut el gust de poder parlar amb Gonzalo Adán, que és director de Sociomètrica de l'Institut Balear d'Estudis Socials. La conclusió és positiva, podríem dir, Gonzalo.
Claro,
només
además...
me preocupa que no llegesquin.
No,
això és el que més m'ha afectat, i que no vegin pel·lícules perquè se li facin llargues. Això sí que he de dir que me...
Claro,
me
va mal claro,
en el
no,
cor,
no,
però la resta sí que...
Tenemos una vivencia del tiempo un poco diferente. Bueno, hay una gran conclusión que me quiero despedir con ella, ¿no? La Universidad Balear goza de una buena salud, la mayoría de estudiantes repetirían en la universidad y la mayoría de los servicios están por encima del 7, lo cual pues está en competición con cualquier otra universidad, más allá de los indicadores.
Tenim una bona universitat, un temps enrere pareixia existir aquí concepte que havies de sortir a fora, no? O sigui, és que no és necessari. Ara tenim gran possibilitat d'assignatures, de carreres, el ventall és molt ample, cada vegada se va, de fet, ampliar més. I jo crec que cal brevejar de la nostra universitat. Moltíssimes gràcies, Gonzalo, i fins a la propera. Aquí t'esperarem.
Pues gràcies a vosotros.
Igualment. Són quasi les 11:30. Fem una petita pausa. Continuem tot donant més propostes.
al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
En punt volem entrar dins la cuina una estona, a més ja toquen aquestes hores, però amb una mirada sobretot pràctica, realista i saborosa, perquè menjar bé cada dia, tant infants com adults, no hauria de ser una cursa contra rellotge ni tampoc un mal de cap constant.
Pink lady madura, rodona i amb curves.
Hem parlat davant de menjadors escolars, de menús de menjadors escolars, però com podem fer per organitzar a casa nostra menús equilibrats, variats i que agradin a tothom? El batch cooking ja sabeu que és realment la solució per a alguns, però no per a tothom. I quines idees senzilles podem incorporar en el nostre dia a dia sense complicar-me massa la vida? I xisco, que me'l faci menjera i que arribi a l'hora de dinar amb moltes ganes de provar tot.
Així és, i per parlar-ne tenim en nosaltres la cuinera Aina Vinimelis, que ens ajudarà a posar ordre, sentit comú i una mica d'inspiració a les nostres cuines. Aina, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Clar, quan parlem d'organitzar menuts setmanals, sovint se'ns planteja com una tasca una mica feixuga. Des de la teva experiència, per on haurien de començar una família de tres, com pot ser la meva, que vol menjar millor sense complicar-nos gaire?
Jo crec que al final està amb aprofitar les coses que tenim, és a dir, amb un mateix ingredient, com ara pot ser una cuixa de pollastre, un peix, poden fer múltiples elaboracions, i jo crec que amb això també està el secret. És a dir, en el que ens passa moltes vegades que mos fa peresa menjar sempre el mateix, i si nosaltres podem variar una mica d'un mateix producte, fer una mica d'elaboració, és més fàcil. Per exemple, setembre que he posat abans, una cuixa de pollastre. Sí que un dia molt de por en menjar acompanyada de verdures, però potser un altre dia, si tenim el lot, pues decidim que podar aquesta petxuga de pollastre i fer-ne un nuggets de side fryer, per exemple. Crec que d'aquesta manera també pues, mos podem organitzar millor, i també per els nens, sobretot, que sempre sabem que mos costa una mica més que mengin millor, perquè si no els resulta una proposta atractiva, doncs moltes vegades no mengen bé o mengen de manera desequilibrada, també els hi pot resultar una manera atractiva fer-ho així, i a damunt també mengen equilibrat.
Clar, i no sé si ets de les que pensen que s'ha de unificar plats, o creus que s'ha de fer com a plats per infants i plats per adults, o tothom ha de menjar el mateix menú i s'ha acabat.
Mira, jo amb això tenc... És un dilema molt estès, però jo crec que, per exemple, tots aquests menús que se fan a part de nens, jo ho replantejaria. Per què? Perquè al final estàs ensenyant que el nen necessita un menú diferent que un adult. I realment les necessitats dels nens són les mateixes que dels adults, òbviament, en funció de la seva edat, en funció del seu creixement, però sí que és necessari que des de petits ja els ensenyem que han de menjar variat i que han de menjar equilibrat. Per això jo també faria una crida a la restauració, perquè sempre solen trobar els típics menús exclusius per nens en plats, que no són els més equilibrats, però que al final són els que ells els resulta atractius.
Pasta, pizza, hamburguesa...
portuguesa...
És que no hi ha molta més varietat.
Ja està.
Llavors aquí, no just també la restauració, sinó que també per part dels pares, en aquest cas, també hem de fer un pot de feina damunt això, també, i que bon vegin menjar el mateix que ells, que vegin que allò a nosaltres també ens agrada, inculcar-los ja des de petits a menjar sa i bé.
Tu fixa't, Aina, que abans just parlàvem d'algunes iniciatives de menjadors escolars infantils, no, que ja aposten per producte local de proximitat, ecològic, i hem arribat a una conclusió que és que tot entra pels ulls, que si tu planteges a un nin i el format és atractiu, per exemple, deia l'anterior convidat, en format fajita, o en un altre format, hamburguesa, ell ja pensa que és, que és una proposta diferent i és més fàcil que mengi el mateix, però amb un aspecte distint.
Exacte. Al final, nosaltres sempre ens han dit que no s'ha de jugar en la cuina, que no s'ha de jugar en el menjar.
I per què no?
Jo crec que sí. Jo crec que, de fet, és molt interessant que sí que se jugui, que sí que s'experimenti, que sí que tinguem curiositat per descobrir textures, descobrir nous sabors, i, de fet, això és el que els resulta atractiu en un nin. Si tu a un nin li presentes un tros de peix amb verdures, lo millor pues, no li resultarà atractiu, però si li presentes en forma d'una hamburgueseta a dins un pa, això ja dirà, ostres, això sí que ja li resultarà atractiu. Per tant, és una manera de que pugui menjar més equilibrat, però descobrint textures, descobrint nous aliments, i jo crec que sí que hem de fer costa, perquè vulguis o no, els pares també ens costa un extra de feina, un extra de creativitat, però també poden jugar amb això, i també pues, jo crec que és una manera molt... que està molt bé per poder introduir-li menjar equilibrat en els nostres infants, per exemple.
Clar, cuinar demana molt de temps, sobretot si has de fer plat de cuera, que hagin de fer una mica de xup-xup, això no és una cosa que se pugui improvisar. El batch cooking seria una solució o és una moda passatgera o li deim batch cooking a lo que està planificada tota sa vida?
Bé, jo batch cooking se li ha posat com un nom, així, com una etiqueta, però jo crec que al final no va tant de temps, sinó d'organització. És a dir, tu, si t'organitzes, és vera que tu tens, això sí que és vera, però qualsevol cosa que nosaltres puguem fer en el nostre dia a dia ens donarà una organització prèvia. I jo crec que amb el menjar també cal fer això. També ser conscient del que menjam, i és vera que no volem tirar-me molt d'hores a la cuina, però si tu te dediques un dia únicament a deixar quatre coses preparades, ja te facilita la resta de setmana i ja estàs molt més tranquil.
Has dit, has dit quatre hores?
Sí, unes...
És que jo he comprat alguns llibres que te venen dues. Jo vaig intentar i de dues res, res,
Depèn de lo que
dues hores per tota la setmana, mentida. O sigui, això s'ha de ser realista.
També depèn del batch cooking que facis. Si tu fas una olla de pasta...
No, jo vaig seguir fil pel ram i anava per les 3 i mitja i encara no sabia ni per on.
10 tàpers de pasta bollida, supos que dues hores basten, però si intentes fer... 5 menús complets, dues hores, ni prou.
Mira, jo us dic una cosa, Aina, Joana, Xisco, jo sempre somia tenir això a la cuina. Tot preparat, tot adesat, cada cosa té en el seu tàper.
Això, per als oients de ràdio que ens escolten, són una tirallonga de tàpers, de carmanyoles, tots diferents, on podem veure o carabací, o amanida i truita, o si no veïm, també can ja té adona. La fruita també neta i preparada.
Més exquisit encara, si cal, en les etiquetes, dilluns, dimarts, i ja que sàpigues... Però poca broma, te facilita molt la vida.
Sí. També hi ha molta gent que també opta per menjar per endur, però clar, és molt millor...
I molt més car.
És molt més car i, damunt, tampoc saps 100%, sempre que ets 100% conscient de tot allò que
dur.
Sí, jo sempre apostaré molt per es menjar casolà i és vera, man. Hi ha moltes persones que t'ho venen com a, no, te diré dues hores a cuina. Jo dic, no, és a dir, vull ser realista.
S'ha de dir la
veritat. Segurament en tardaràs 3 o 4, però sabràs que te dediques un dia un menjar en això i que la resta de setmana estàs tranquil i no has de pensar avui que em faig per menjar, avui que li he de donar al nen, perquè saps que, ostres, tenc un pollastre congelat o tenc un arròs preparat. Amb què puc acompanyar aquest arròs. I doncs, me vaig fer unes verdures en el forn. M'acompanyen les verdures en el forn. Me n'han sobrat de verdures. Doncs me descongelo un pot de carn i me faig unes fajitas.
I te dic una cosa, Aina, surt més econòmic.
Sí, molt més.
Perquè si no, tu et penses que no tens... Per què estic fent la secció jo, perdoneu-me.
No, però jo quan una dona està tan implicada, jo només vinc a escoltar i a prendre nota, grau, no passi gent de pena. Se nota que necessitaves una cuinera terapeuta que t'ajudàs amb aquest tema.
Començaré a seguir-la per tot, perquè, clar, se necessita assessorament.
Sí.
I és vera, i ara el que anava a dir és que t'estalvies d'obvés, perquè com que ho tens tot adreçat,
Exacte.
Tu a vegades vas a la gelera i te creus que no tens res i sí que tens.
Exacte.
I és per això que estalvies, a més estalvies.
Exacte, jo d'això, de fet, jo sempre animo, sempre la manera de, més econòmica de fer les compres, normalment és fer una compra grossa. Perquè encara que te creguis que te gastes molt, perquè tu veus la factura final i dius, ostres, però si no, què fas? Vas cada dia en el súper, compres coses que ja tens i no te n'adonaves, tu des molt de menjar, al final vas gastant, vinga, 20 euros avui, 20 euros demà, no te'n dones compte i al final sí. Gastes més. I perds més temps, també. És a dir, que al final, a la llarga, te surt molt més, tant econòmicament com en temps.
T'ho he explicat la història de la meva vida. Sí. Jo faig la compra grossa i després en faig moltes de petites. I clar, les petites mai davallen de 30 euros. No me demanis per què, però aquells 30-40 cada vegada que vas en el súper és una mica inevitable. I com que entrava en la Shakira, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonia. De vegades, quan parlam de planificar, caim en aquest parany de la monotonia perquè parlaves, tens pollastre, però clar, pots dir dilluns menges pollastre, dimarts ja no te ve tant de gust. I vol dir peix, però això implica també trencar aquesta monotonia, una planificació extra de tenir com molt d'elements. Si ets una persona que no cuina, com jo mateix, què faim?
Mira, jo, per exemple, és això. Jo sempre dic, arbre, que potser diguis, ostres, ja vaig menjar pollastre, avui no em fa ganes tornar a repetir aquell pollastre. Per això jo crec que l'important és tenir unes bases. És a dir, val, tu tens pollastre, però què pots fer amb aquest pollastre? Saps? És a dir, no cada dia menjaràs un pollastre amb verdures. A lo millor dius, doncs ara me fa ganes capolaró i mesclar-me dins una pasta, i ja és una manera d'aprofitar aquell pollastre que tens d'una altra manera, i dius, ja menjo una mica diferent, és el mateix ingredient, la mateixa base, però ja no torna a repetir o ja no torna a caure en la monotonia de fer el mateix plat que havia fet ahir. I és vera que d'aquesta manera evites que se t'atudin les coses, però de manera diferent. És a dir, li dones un tot de creativitat, li dones un tot de la teva essència.
I, Aina, si mos haguessis de donar com a tres idees, no? O plats comodí per facilitar-nos la vida, per que siguin fàcils de preparar i que sempre funcionin en família. Abans parlàvem de llenties, no te doliran les llenties. No sé si, per exemple, se poden preparar d'una altra manera, en format d'ensalada amanida, que per ventura també són igual de nutritives i no és en cueres, és un altre format. Quins serien els tres plats que mos podries recomanar?
Per exemple, així, jo sempre recomano tenir una base de pasta, arròs o llenties. En aquest cas, per exemple, llenties, perfecte, pots fer un cuinat, que no li agrada a tothom, però després pots fer una crema, que seria com el més típic. Però pots fer una ensalada de llenties, que ho pots mesclar amb arròs i amb altres verdures, ho pots mesclar amb formatge feta o amb tomàtica. Després també les pot que podeu fer hamburguesetes, que això per a nins també funciona superbé. Ho mescles amb pastanaga, amb cogombra, ho pots fer... És que ho pot fer de milions de maneres diferents. Vull dir que a partir d'això també pot fer un hummus, que en vez de fer de cigrons seguida llenties. Vull dir que tens infinitat de possibilitats dins la cuina per poder jugar amb aquests plats principals i no menjar cada dia el mateix. I per això jo recomanaria, per exemple, en aquest cas, sobretot de batch cooking, seria sempre tenir pasta o un carbohidrat, o pasta, arròs, o per exemple, després també tindria... o ciurons o llenties, que te donen molt de joc. I després també verdures, sobretot verdures en el forn, que també aguanten bastant. I sobretot tota la proteïna congelada. I la recomanaria que la té àcid, així en porcions, i així simplement has de treure la porció que tu vols i ja està. Perquè normalment el que fa la gent és congelar-ho tot i després ho descongela, no s'acaba, s'atuda, no saps què has de fer. Per tant, treure en porcions, deixar-ho congelat i així ja
tens... cuinat, te refereixes a ja el plat cuinat?
No, bueno, sí que hi ha plats que se poden cuinar. Per exemple, un cuinat, unes llenties, això sí que ho pots congelar directament, te n'oblides i pot durar ja mesos.
Però s'ha de ser descongelat també, eh?
Sí, exacte.
Perquè el cuinat jo va quedar el descongel, o el puré mateix, quan ma mare va fer crema de verdura, si me la descongela ma mare, me l'assa. Però si me toca a mi descongelar-ho, t'acaba fent aquell tal d'aigua,
sí,
que llavors tot se mescla i no fa el mateix gust, i
sí,
ja no te'l menges.
Sí, això és vera, però perquè també molta de gent no descongela. Bé, què agafa? Agafant-lo primer i ho posem dins el microones. Per això dic que és important la planificació. Si tu dius, ostres, demà... Lo important és tenir un menú, per exemple. A mi m'agrada sempre tenir-ho tot apuntat. I dius, ostres, demà me toca la crema de carabassa que me vaig congelar fa 3 dies. La treu ja a la gelera i d'aquesta manera, si se descongela de manera unilateral, ja no perd tantes qualitats organolèptiques. I ja és molt millor a l'hora de menjar-me-ho.
No hi ha excuses, és dedicar-hi temps, ja sabeu, 3-4 hores, no manco, si vos diuen que es manco no es vera.
Vos enganen.
Exactament, però tindreu tota la setmana organitzada i segur que menjareu millor i més saludable. Mm. Aina, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Super, a vosaltres.
Uns consells i parlar, Maro, o millor dit, fem el repàs a les revistes del COC, que ja són als quioscos.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Dimecres més han arribat les portades de les revistes del CO als quioscos.
Toda, 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 te necesito toda, como antes, toda, perdón,
por haber sido betur, perquè aquesta banda sonora, no vos penseu que l'he triada a la babalà, i és que en Jules Janeiro, la filla d'en Jesurín Dubrique i de la Maria José Campanario, és portada de dues revistes, de Hola i de 10 Minutos. I per què? Perquè l'han fitxada a Antena 3 per fer un concurs que se dirà La Caja Amarilla, que és un concurs d'aquest de famosos en els quals t'hi proposen reptes. I me diràs, però això no és un que ja fan? No, perquè en els que ja fan, els famosos tenen dies per preparar-se.
Que canvi, han participat són país de mare, en aquest que
exactament.
Dius.
En aquest nou que faran, que se dirà La Caja Amarilla, els reptes seran per sorpresa. Tu te presentes i no saps què és allò que te proposarà el teu programa. Entre d'altres, aquest programa estarà presentat per Manel Fuentes i ella tindrà de companys en Marta Pombo, en Adrián Lastra, en Colate Vallejo Nájera, en Ana Guerra, en Edu Aguirre, presència illenca, perquè hi haurà Enriqui Merino, i també més presència illenca, perquè també hi participarà Norma Duval, que sabeu que és com a illenca d'adopció.
Exacte. I bé,
ja, en Marta Guerra m'haurà fet un senyal meravellós, perquè hi ha sorpreses en Norma Duval, que arribaran aviat i ja està. Per això.
És que ara m'he com assustat.
No, jo també, perquè mai sol fer aquests gestos, negarau i m'he quedat com a regirat, però com que jo m'he de que balears i a mi ja se m'havia quedat com a cara de pòquer, dic, per si qualcú m'ha vist patir.
Bueno, que vos diga una cosona de Julià Cajaneiro.
De na Jules. És que vol que diguin Jules.
Jules. És que la vaig tenir un pot de veïnada, jo no he viscut mai a Madrid, però ja sabeu que part de la meva família política viu a Madrid, a Getafe, i ella va ser veïnada de carrer, perquè va tenir un nòvio futbolista que vivia allà.
I tu vas anar a passejar escant a Jules?
No, no van coincidir en el cop, però en el mateix carrer jo no va entrar i sortir. Sempre hi havia qualque paparazzi a la porta que l'esperava.
I com a psicòpata et sempre saludava, saps? Sí, és a dir, semblava un bon home, sempre saludava.
A mi no m'ho va saludar mai.
No. Ella ara ha aconseguit la portada de la revista Hola perquè ha fet la seva primera entrevista en exclusiva, perquè ara que ja ha entrat dins el món d'allò que és fer-se un personatge, doncs ha dit, anem a rendibilitzar-ho de qualque manera. Jo n'he acabat d'entendre molt bé ni el to de l'entrevista ni segon quin titulars, perquè d'una banda parla de l'etapa de bullying que va patir quan anava a escola per sa filla d'en Jesulín, explica nadie quería jugar conmigo y pasaba los recreos sola en el baño, llavors diu no quise ser personaje público porque estaba traumatizada, tot això fa que empatitzis a les totes amb ella. A mi, quan parles d'aquestes desgràcies, les fotos que normalment te fan a sola, hiperproduïdes, que surts com si fossis una estrella de cine, troc que continent i contingut
no casen
gaire.
Però és que ella diu que vols estrella.
Sí, no, és que el titular seu és Me veo siendo una superestrella.
Con Aitana.
Talment. No poden negar-ho, doncs ara ja la tenim en aquest univers i veuran què tal li surten a aquesta jove poder participar a programes de televisió. Ella ja és una celebrity, hem de dir, per xarxes sobretot. Quan va complir 18 anys, ella se va obrir xarxes socials i té els seus followers, els seus seguidors, perquè ella és maquilladora i dona consells de maquillatge i això que diuen els moderns de lifestyle, que és un
molt
dia vaig a una platja,
que
un dia vaig a fer una volta...
Que du els tres cisos del dimoni aquí.
Aquí, molt inquietant que dugui el tatuatge. Ara m'he fixat, sí.
Així és, Majuls.
Així és, Majuls. Vinga, passa paraula.
Anem a pensar que també ha estat a la revista Hola i altres revistes. Ha estat la reina Sofia perquè ha triomfat el 80è aniversari del rei Carles Gustaf de Suècia. Ja saps que si una cosa agrada ser les monarquies europees...
Que no
europees,
Suïssa.
No, això és Suècia. Suïssa no.
Aquí ningú s'ha autoproclamat rei.
No, Suïssa no, perquè seria en Jonàs I.
Jonàs.
Que no. I ara parlant d'en Carles Gustau de Suècia, que ha fet 80 anys. Que han destacat totes les revistes europees? Doncs l'elegància de la reina Sofia, que ha rescatat la tiara de copinyes de Meleiro, després de dues dècades, amb un espectacular collar de diamants, que és allò que destaquen les revistes. Aquest vestit turquesa, que ara mostràvem en pantalla i que descriurem pels oients, que és molt de reina, a mi me recorda una mica la coronació del rei Joan Carles, que va anar com a de rosa, té el mateix tall, el mateix estil, és a dir, un vestit regi, podríem dir, color turquesa del seu dissenyador de confiança, en Alejandro Miguel, que ha completat amb aquesta tiara que va pertànyer a la Chata, la infanta Isabel, que és una tiara de l'any 1867, que després li varen regalar a la reina Sofia quan se va casar amb el rei Joan Carles. I és una de ses preferides de dona Letícia. Quan te poses aquesta tiara de la Chata, que són com unes copinyes de diamants amb perles, espectacular, no? Podem dir una altra cosa. Tu què t'agraden les joies, Maroto?
Elegància, sí. Poca gent la guanya, la veritat siga dita. I ara volia saber l'edat de la reina, perquè sí. La veritat és que comparada amb el rei emèrit té una salut bastant millor que la del rei Joan Carles, i si no ve malament d'aquí dos anys podria ser que ha fet ja els 90 anys. És que
no
ho
descartis, clar.
Sí, si és del 38...
Són dades oficials, això no se pot manipular.
Per favor, quasi 90 anys, troc que està molt bé. Està,
crec que ha complit 86.
I s'ho ha passat pipa, sí. Perquè s'ha reunit amb les seves companyes de reialesa, hi ha hagut berenars, hi ha hagut dinars, hi ha hagut sopars, i sobretot ha estat aquesta celebració dels 80 anys d'en Carles Gustau de Suècia. Més portades, Joana, perquè tenim més coses per contar a la nostra audiència.
Sí, en aquest cas passam ara a parlar-vos de la revista Semana, que ens conta els problemes de salut de Tita Cervera.
No, ha de ser greu perquè per primera vegada en 8 anys s'han reunit... els tres fills, les dues bessones, i en Borja, també hi havia a Blanca, acompanyant. Un helicòpter va haver d'anar a cercar la baronesa, que la va endur a la clínica Tendon de Barcelona. Els seus fills no s'han separat d'ella, ja és a casa seva, sembla que tot ha estat un ensurt, i veurem a moment com evoluciona. Però aquesta inclemència de salut, per dir-ho de qualque manera, ha fet que la família hagi tornat a quedar reunida, i vulguis que no, encara que sigui per una desgràcia, quan veus que poden passar coses dolentes a la família...
Què li passa,
és que he estat cercant i no surt el lloc que és el lloc que té. És com un secret d'estat.
Són molt prudents en temes de salut, no?
No hi ha més que una cosa que sigui protecció de dades, que
sí,
si
clar.
Ella mateixa no ho ha contat, doncs tampoc és qüestió de divulgar-ho a nosaltres. Però bé, ha tingut un ensurt, ara ja és a casa seva, i tota la família ha decidit acotxar-la i anar a estar amb ella.
pendents de l'evolució de l'estat de salut de Tita Thyssen i acabam aquest repàs en la revista Lectures amb George Clooney en portada.
Així és, perquè en George Clooney fa anys i crec que havien de parar una mica de musiqueta. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Tenim en George Clooney, que fa anys, i, clar, s'han començat a recuperar declaracions seves, que deia, amb bons anys jo teava tabac per $3.30 l'hora. A casa nostra no tenien doblers, però ningú en tenia en aquella època. Ningú es pensava que fóssim pobres. I ha recordat una infantesa marcada, diuen, per la feina ferma i uns inicis complicats abans d'arribar a l'èxit internacional. 65 anys fa en George Clooney. Què vos sembla? Un bons 65, també?
Troc que sí, i troc que hauríem d'aprofitar aquesta guapura d'aquest home per reivindicar més que aquesta guapura
sènior
també siga per ses dones, perquè el veiem superatractiu en canes, el veiem superatractiu amb aquesta, no, amb aquesta sexapil d'així.
És que sembla que no és una foto recent, i és una foto recent, aquesta.
Sí, però se nota que no té 20 anys, Marta Grau.
Però
i
ses, que
i ses dones de
la
generació d'en Clooney pareix que volen tenir 20 anys.
Però bé, va així.
Va així, això.
I que la genètica acompanya.
La genètica, acompanya en el cas de George Clooney. També diu que son pare li va dir que només li va imposar, li va marcar una regla. No m'importa allò que facis en la teva vida, però has de desafiar sempre en aquells que tenen més por que tu. És una mica allò que s'ha marcat en George Clooney, que no només és actor, sinó que, recordem, és un gran activista pels drets civils als Estats Units.
Dit això,
te diré que tenim en George Clooney en pantalla i ha entrat en George Clooney a Divetes Ràdio, clar.
Tot dura els esports i Toni Fuster, el nostre George Clooney d'aquí. Repassa l'actualitat esportiva, que no t'havien presentat així mai a la vida. Eh?
No, que va. És a dir, imagina't. M'ho porà vermell, com sa camia que duc avui. I hem de començar amb el Real Mallorca, perquè avui tindrem un protagonista especial, el capità i el central mallorquinista, perquè repassi un poquet aquesta actualitat i que mos parli una mica d'aquests 4 partits que mos queden per acabar la temporada i veurem si és optimista en vista la permanència. També parlarem de la Champions, perquè l'Atleti de Madrid va caure eliminat ahir vespre a les semifinals, no va poder desfer-se de l'Arsenal amb un gol de Bukayo Saka al minut 44, 20 anys després. L'Arsenal tornarà a disputar una final de Champions. I demà serà el torn del Rayo, que disputarà el partit de tornada de la semifinal de la Conference al camp del Racing d'Estrasburg. Recordem que en el partit d'anada els madrilenys s'imposaren per un gol a 0. Per cert, a la Champions mateixa, avui l'Arsenal coneixerà el seu rival de la final, que sortirà del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG, que començarà també a les 9 del vespre. Serà un autèntic partidàs. Ja afirmarien que fos com l'anada. 5-4 s'imposaren els francesos, amb quant a gols, no? I acabarem amb tennis. També perquè avui debuta Jaume Munà, Jaume Antoni Munà, el centenyiner, debuta el Masters 1000 de Roma, un dels tornejos més importants que disputen a Europa, i avui el seu primer rival serà l'italià Matteo Arnaldi. Veurem si Jaume Munà és capaç de superar ronda i poder arribar, per què no, a una final. Recordant que va estar un temps lesionat, Jaume Munà, no va anar bé la cosa a Madrid, i veurem si ara va millor i es prepara per Roland Garros, per arribar amb bones sensacions.
Dit això, vos escoltem en només una hora i ampliem tots aquests detalls. Bon dimecres, Toni.
Gràcies, igualment a tots vosaltres.
Repassa el contingut ara del programa del dia i començam, si vos sembla, per Menorca, saludant a Clara Aymamí. Com se presenta aquest dimecres?
Bon dia, es presenta de meravella. Avui us contarem els detalls del nou espai Paidós que Càritas acaba de presentar a Mo i que complementa el servei que s'ofereix des de fa anys a l'espai ubicat a Ciutadella per atendre les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat. Després ratllarem d'economia circular, ho farem amb en Joan Riera de Vall, ell és membre de la secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis i autor del llibre Economia Circular, es camí cap a la sostenibilitat. És dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, avui concretament d'una fàbrica emblemàtica a Mo. Coneixerem la història de l'empresa bijutera estampadora maonesa.
I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, quin és el contingut del programa El Dia per Avui?
Idò, molt bon dia, Marta. El contingut d'avui comença per una tertúlia sobre diferents aspectes d'actualitat relacionats amb el treball, perquè ens visitaran aquí a l'estudi els representants dels dos sindicats majoritaris d'aquí de les Pitiuses, na Consuelo López, de Comissions Obreres, i en Pedro Campillo, d'UGT. Farem balanç de l'1 de maig amb ells i també de com es presenta aquesta temporada pels treballadors a Eivissa i Formentera. Després posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història medieval, avui concretament, ara que ens trobem a les portes de l'Eivissa medieval, i després sortirem al carrer, com fèiem els dimecres, per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de Nieves García Gálvez, on avui, Marta, us donarem totes les claus per preparar-vos per la campanya de la presentació de la renta. Així que estarem molt pendents.
Molt interessant que està just aquí. Moltíssimes gràcies, companya. El Dia Mallorca amb Jaume Noguera, com se presenta el dimecres?
Molt bé, perquè, per exemple, celebrarem els 30 anys de l'escola d'hoteleria, una de les més prestigioses del món, alerta, que no dona abastament. Totes les promocions que surten no basten per cobrir la quantitat de feina que hi ha. Des de la pandèmia, molta gent que feia feina a restaurants i hotels va canviar de feina, i ara no hi ha cambrers. I la veritat és que té molt de prestigi, 30 anys formant cuiners, cambrers, caps de recepció. És un verdader logro poder complir 30 anys com a escola d'hoteleria, un referent, a més, com dèiem. Després celebrarem també la declaració de bé d'interès cultural de la tala de llengües. Parlarem amb en Tomeu Fuster, de Teixits Vicenç. També coneixerem que el Campos Pagès és una idea dels col·legis de Campos, perquè ser de poble no vol dir conèixer fora vila. I eren nins, els adonen a les vaqueries, els adonen fora vila, i coneixen la feina del camp. I Anna Maria Antònia Esquines, avui a Mallorca Jove, parlarem de totes aquelles coses que hauríem de fer, però que fa tanta peresa de fer que no acabem
de fer. No procrastinar, veritat, no hem de deixar tot.
No.
Sí, aquesta paraula tan...
Mai deixis per demà el que puguis fer avui.
Ho has de fer. Moltíssimes gràcies. Company, punt i final, nosaltres, en aquest programa, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dimecres.